que farem és els deixarem amb l'Ona Vilà i amb el més calent a l'Aigüera. Gràcies, fins demà, adeu-siau, atenció amb el vent.
Única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giner, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordava amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordava amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordava amb tu. El quiosc mòbil al PC, a la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordava amb tu.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions, al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
No s'assembla cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres 26 de novembre, m'agradaria començar el programa amb una obertura una mica més distesa que els últims dies i ho farem parlant de gastronomia i estrelles Michelin, perquè aquest dimarts al vespre es va celebrar a Màlaga la 125a gala Michelin per presentar la guia del 2026. I Catalunya s'ha endut 6 estrelles noves, concretament 4 restaurants catalans han aconseguit la segona estrella i 2 s'han estrenat. Això situa Catalunya i sobretot Barcelona en molt bona posició gastronòmica. I és que amb les noves estrelles, Catalunya ja en té 81 en total. Els restaurants que han pujat de categoria i han estrenat una segona estrella són el restaurant Alèxia, situat a Barcelona i liderat pel xef italo-argentí Paulo Airaudo, i amb en Rafael de Bedoya com a cap de cuina. El restaurant que també ha pujat és la Boscana de Joel Castanyer, ubicat a Bellvís, al Pla d'Urgell, l'establiment Montbar de Francisco José Agudo i el restaurant Enigma d'Albert Adrià. També s'ha endut una segona estrella un restaurant madrileny, però que està capitanejat pel xef català Ramon Freixa. Pel que fa als dos restaurants que s'han estrenat a la guia, són el restaurant barceloní Kamikaze, d'Enric Buendía, Aquí se li ha destacat la revisió del receptari asiàtic amb tocs mediterranis i de cuina catalana. I l'altre restaurant que s'ha estrenat a la guia és el restaurant de fusió, també a Barcelona, anomenat Escapar, liderat pel xef Koichi Kuwabara, que combina la cuina nipona amb els productes catalans. Per tant, és una bona notícia pel que fa al món de la gastronomia catalana. Ara bé, la guia Michelin té dues cares, si és que els restauradors recorden que hi ha vida més enllà de la guia i que aquesta no reconeix tot el talent culinari perquè no té efectius per abastar-lo tot. És a dir, els restauradors es queixen que el cost de professionals encarregats de visitar i avaluar els restaurants abans d'atorgar o treure estrelles no ha crescut en la mateixa proporció que el nombre d'establiments. I això fa que n'hi hagi molts que quedin fora del circuit. Sobretot establiments més propers del concepte de gastrobar o de fonda, amb aspecte més informal i no tant de luxe, que és el que sempre s'ha associat a les estrelles Michelin. I és que no cal posar estovalles de fil i tenir un local elitista per fer un menú digne d'estrella. I ara, després d'aquest petit apunt, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Parlarem de creixement personal i del camí cap a la bellesa amb la coach Montserrat Estel Vilamitjana, les dues cares dels valors a través de la Gestal. Després farem el sorteig d'un número de loteria regalat per l'anxova milionària i descobrirem una nova lectura de la mà de la Biblioteca Víctor Català. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia i bona hora.
Bona hora, sí.
Que acabo d'aterrar.
Exacte, t'he vist entrar a l'últim segon.
Volant, pels pèls, vinga.
Però ets aquí, ets aquí.
Per sóc aquí.
Som-hi, què tenim?
Mira, parlarem encara del ple municipal que vam tenir el dilluns, de més qüestions, entre elles la famosa qüestió de la neteja.
És una qüestió recurrent aquí a l'Escala, eh? L'hem sentit moltes vegades a la plaça.
A la tertúlia l'hem sentit contínuament, i bueno, també hem sentit a l'Ajuntament entomar el mea culpa.
Sí.
Doncs això és el que ha fet concretament el regidor de serveis, que està descontent, bueno, doncs com ho estem els altres, no?
Sí, exacte, tots els vilatans de l'Escala.
L'Ajuntament i l'empresa concessionària estudien noves propostes per millorar-ne el funcionament. A hores d'ara, sí, es contempla instaurar un nou sistema de recollida que comportaria destinar més personal a peu de carrer.
Veurem, a veure si... Bueno, els sí. Hem de fer un vot de confiança, no? Si diuen que estan
Esperem
en negociacions
sí,
amb l'empresa.
Perquè també fa temps que aquesta història...
També és veritat.
I també això de les millores, doncs ja també ho havíem sentit abans, però...
Vull dir que potser aquesta confiança ja fa temps que la fem, no?
Però hem de creure, doncs, que bueno, que esperem que funcioni això. Com a mínim, l'Ajuntament ja està a sobre. Això és la idea que ens volen transmetre, no?
Veurem com evoluciona i si triga gaire això a arreglar-se.
Exacte. Vinga, va, més qüestions. Parlem encara del 25N amb la manifestació que hi va haver ahir aquí a l'Escala. Hi va haver manifestacions a tot Catalunya, aquí a l'Escala també, amb la qual es va fer una crida a teixir xarxes de suport contra les violències masclistes. Què va passar ahir, o què passava ahir a l'Escala, a part de que hi havia tot de manifestacions i pues, que hi havia tramuntana. Llavors, la tramuntana va fer estralls amb l'acte d'homenatge a les víctimes.
Ara, pla, totes les espelmes per terra.
Ara. Clar, l'acte d'homenatge consistia en això, en encendre una espelma per cada víctima, no?
Es van apagar.
Molt encendres no es van poder encendre, aquestes espelmes. és el que hi ha.
Bueno.
Però, bueno, en qualsevol cas...
Haurem de canviar d'ubicació un altre any, un lloc més arrecerat del vent. Bueno, passa que aquí l'Escala és una mica impossible, això.
És que diria que no a l'hogar, saps? No ai, l'hogar. Bueno, filla, és igual.
Haurem de posar espelmes d'aquelles que venen als xinos, que són elèctriques.
Les que no s'apaguen, exacte. Dones a l'on, fins que no li dones a l'off, no
s'apaga.
Val,
què més?
Bueno, la qüestió és que amb la manifestació es va tancar un novembre ple d'activitats reivindicatives, de treball comunitari, també consolidant la col·laboració entre Ajuntament i entitats, molt concretament amb Fem Sororitat, que és l'entitat que més ha treballat amb aquesta commemoració o reivindicació del 25N. I relacionat encara amb això, També hem recollit dades de l'ABP, de l'Escala. 30 denúncies per violència masclista al 2025. Són dades significatives.
Home,
és la primera vegada que tenim... Crec que no recordo tenir dades així molt concretes. Sempre parlem de dades de tot Catalunya, de tot Espanya, d'això. Però així concret el territori, doncs...
Doncs està molt bé que les tinguem per primer cop.
Que les tinguem. Són aquestes 30, quasi 30, 29 per violència masclista des de principis d'any, un 6,5 menys respecte al mateix període del 2024, però en aquí perquè no podem tenir dades recollides des de fa 10 anys o des del 2015, crec que és que quan comencen a sortir aquestes dades.
Sí.
Però si és la tendència que passa a nivell de Catalunya...
La violència ha augmentat en els últims anys.
Exacte.
O sigui, aquí a l'Escala tenim aquest repunt a la baixa.
Bueno,
però
no,
això...
i a nivell català també hi ha un repunt. No hi és, però és previsible que hi sigui. Però, si ho comparem amb l'inici de quan es van començar a registrar, hi ha un repunt important.
A l'alça, sí, totalment. Això és allò que sempre diem, no? Depèn de com es miren les dades, si les fem amb l'any abans o si les fem amb 10 anys endarrere.
Exacte.
Perquè això no és una línia recta, tu. Fa puges i baixes, si mires l'estadística.
La qüestió és que per molt que hagin disminuït, encara són masses.
Exacte. Home, 30 aquí a l'Escala em semblen moltes.
Em semblen moltíssimes. I tot el que no sigui zero, per mi no em val.
També, exacte, totalment.
Vinga, parlem també del PlemCat, perquè més de 70 empreses i entitats han reclamat accelerar la construcció de la plataforma eòlica, aquesta que va generar i que genera tanta polèmica.
Sí, doncs, fa temps que en parlem.
En parlem. I, en fi, el sector energètic i empresarial reclama que el govern faci més via en la implantació de la plataforma eòlica del PlemCat. Ara mateix sabem que fa 4 dies es va aprovar el pla director d'energies renovables. A partir d'aquí és un full de ruta per saber què poden o què ha de construir cada territori, què ha de tenir cada territori per poder complir amb els quilowatts que se li demanen o el que sigui, no?
I com s'ha de fer? Perquè això recordo que hi havia en Sergi el dia que en parlàvem.
Sí.
En Sergi deia, clar, energia renovable sí, però impacta en el territori no.
Home,
llavors,
ja, sí.
com ho hem
com
de
fer? Hem de fer
hem de trobar aquí un equilibri.
Hem de fer
és complicat.
Ho hem de fer, exacte. Al cap i a la fi, doncs, hi ha aquesta reclamació. Sobre el PlemCat no hi ha cap novetat, només que aquests empresaris reclamen que s'activi. Suposo que demà ja parlaríem amb els ecologistes, tant que no... En esports, Youssef Zaizoun arriba a la desena de gols amb la samarreta del Futbol Club l'Escala. És una notícia d'aquestes que li agraden a l'Ivan, de fer estadístiques.
Sí, li agraden
molt. El davanter continua marcant el ritme del Futbol Club l'Escala amb aquest... aquest dorsal 21, que continua sent el màxim golejador del grup 5 de la Tercera Federació. Val, aquesta jornada contra la Grama ha signat el seu tercer doblet amb la samarreta blaugrana.
Doncs tu, enhorabona per aquest noi.
Tot un homenatge al Youssef Zaizoun, o no sé com és, igual, no t'ho
haré dit. Un dia el farem venir aquí a la ràdio,
que ens
digui com hem de pronunciar-se.
Perquè, clar, és complicat. Vale.
I tenim el temps,
ja,
no? Acabem el temps. Avui molt de vent.
Tornem a estar parlant de tramuntana. Tramuntana molt forta, amb ambient de ple hivern, amb panorama de cel serè, tant avui com demà, i molt bona visibilitat. És una mica el temps d'ahir.
Exacte, sí.
Se repite.
El mantra, sí.
Fins que marxi la tramuntana, llavors ja veurem què passa, no? Però de moment, tramuntana.
Doncs moltes gràcies, Lali. Ens omplies el punt de la una.
El punt de la una.
I avui, què tenim avui?
Avui tenim alcaldia, però no tenim l'alcalde. Tenim
en
Martí. Tenim en Martí Guinart, d'acord? Llavors, sabia doncs, que s'haurà d'adaptar l'entrevista també, però que podeu trucar
i
preguntar tot el que vulgueu, exactament igual que si vingués l'alcalde.
I tant, en Martí respondrà en nom de l'alcalde.
Correcte.
Doncs moltes gràcies, Lali. Ens retrobem a la una.
Vinga, ja estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera. L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Les dues cares dels valors, a través de la Gestalt, amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana.
I obrim una nova plana d'aquestes dues cares dels valors amb la Montse. Montse, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ona.
A veure, avui volíem parlar una mica del camí cap a la bellesa, no? Aquest com ens fem grans.
Doncs sí, sí, perquè m'agrada jugar una mica amb aquell joc de paraules de bellesa, portar-la cap a la bellesa amb B alta, no? Mm-hmm. És a dir, que tinguem una bellesa bella, no? Llavors, bé, hi donarem una mirada sempre gestàltica i sempre posant aquell bufet que posem, que després...
Que cadascú agafi el que li agradi més, no?
Exacte, sí. A veure, el fer-nos grans és una cosa que és inevitable. És inevitable i sobretot l'alternativa és molt pitjor que fer-se gran.
Mm-hmm. Bueno, vols dir que hi ha alternativa a fer-se gran?
Sí, clar, parar-se.
Bueno, clar.
Llavors, per això dic que és millor fer-se gran que no pas parar-se, no? Llavors, bé que ens anem fent grans. I què aporta la gesta en aquest àmbit, no? Diguem, de fer-nos grans. A mi m'agradaria enfocar-lo cap a la part positiva, com sempre, però posant-hi el full de ruta. Mm-hmm. M'explico. És a dir, la Gestalt sempre diu aquí i ara, però una mica és com igual com conduïm, no? És a dir, quan agafem el cotxe, evidentment que sabem on volem anar i sabem quant de lluny és o quant de prop, i arrel d'això pues, posem o benzina o carreguem elèctric o el que sigui, perquè sabem que hem d'arribar fins en allà, no?
Preparem una mica el viatge.
Exacte. També, doncs això, si anem a la neu posarem les cadenes, si anem fa molta calor procurarem que l'aire condicionat vagi, no? Doncs una mica la vida és el mateix, és un viatge i cal que mirem cap on anem. Perquè ens preparem una mica, perquè allò de l'aquí a l'ara, perfecte, però sempre amb una mirada cap a on volem anar, perquè si no tenim un full de ruta i deixem que el vent ens porti, avui ens portaria cap al sud, no? Perquè ve de dalt, del nord, i un altre dia ens portaria al revés. Per tant, es tracta de tenir el focus posat cap a on volem anar, i això és una decisió nostra. I també podem començar per dir quan ens comencem a fer grans. És a dir, ens comencem a fer grans des de que naixem, està claríssim. Però sí que de fa bastants anys es va decidir que érem grans a 18 anys, no?
La majoria d'edat, no?
Sí, jo recordo quan jo era petita era 21, i després es va passar a 18, ¿vale? Què vol dir la majoria d'edat?
Clar, això és molt relatiu, perquè, per exemple, la majoria d'edat digital són 14 anys, majoria d'edat per conduir són els 18, però per fer una altra cosa, per treballar són els 16, clar, és molt relatiu.
Clar, però fixem-se que i van posant pautes, ¿vale? Què vol dir? Que anem assolint la capacitat en aquell àmbit, ¿vale? Per tant, i els 18 sí que ja podem votar, si et portes malament pots anar a la presó realment, per tant, vol dir que ja et fas responsable de tu mateix. Llavors, quin diguem, deure tenen els pares? Pues educar aquell fill fins en aquella edat a saber viure la vida complint les normes de societat que hi ha i de benestar i obert a viure com vulgui viure, no? Què passa? Que diguem, la societat de consum, vale? Ens ha portat cap a enfocar les persones a que ja facin un tipus de feina i un tipus de vida perquè tinguin un nivell de vida, un o un altre. Què passa? A vegades a 18 anys no se sap el que es vol fer.
No, si sí, fins i tot quan has de començar a triar què vols estudiar o així no ho tens gens clar.
Clar. Llavors, això és determinant que ens deixin, que els pares ens deixin fer grans sent responsables. Perquè si no som responsables, no ens fem responsables de la nostra vida. Després, què passa? Moltes vegades, quan s'arriba a mitja edat, diguem-li en els 35, 40, 45, 50, depèn de l'edat que cadascú tingui pensat arribar, no? Venen una mica les lamentacions. Ah, és que jo hagués fet, però m'han dit que fes, etc, etc. A veure, perquè això no passi, és que has d'agafar les riendes de la teva vida i la teva responsabilitat. I qui no ho ha fet o no ho hem fet, perquè depèn de l'edat que estem, doncs ja hem passat de tot això. L'altra cosa que porta la Gestalt és fer pau amb el passat. És dir, potser doncs he seguit la corrent, que tal, que qual, però bé, ara em paro, miro el passat i sobretot accepto el que he decidit i el que no he decidit també. Per què? Perquè el que ens portarà a estar malament i a estar pitjor més endavant és seguir-nos portant aquest pes, aquesta motxilla del si hagués fet. Perquè això no ens deixa viure un present serè, no? Perquè quan portes les lamentacions a sobre, et pesen. Llavors, fer les paus amb el passat i responsabilitzar-te del que toca, i a mi, jo sempre dic que es diu molt de perdonar, no? Però per perdonar primer ens hem de perdonar, perquè quan algú t'ha dit vés cap allà i tu hi has anat, no només has de... És a dir, no és el culpable aquella persona que t'ha dit vés cap allà. Tu tens el 50% de la responsabilitat que hi has anat.
Clar, tu ho has fet.
Llavors, és a dir, primer que has de fer és perdonar-te, perquè has obeït. Vull dir, aquella persona t'ha dit que ho fessis i per molt que fos autoritat per tu, però evidentment tu has obeït. Llavors, la part de responsabilitat ens l'hem de prendre, no? Llavors, per això comença per perdonar-nos i després jo diria de no tant el fet de perdonar l'altre, sinó d'entendre que volia el nostre millor bé o ha fet el millor que podia fer o que sabia fer, perquè tots venim, prenem per imitació i per repetició, no? I per emoció, i poques vegades algú dirà algú que faci alguna cosa amb maldat. Moltes vegades es fa amb tot el carinyo del món, però equivocat, no? Llavors, prendre'ns aquesta responsabilitat farà segurament que quan ens anem acostant a una certa edat, si tenim integrat, que a la Gestalt treballa molt integració, no?, el que hem viscut, i després no perdem de vista que la memòria és mentidera. Si et fas cas, si penses si has fet vacances aquest any, segur que si has anat sola, per exemple, tu recordes els moments macos i els tràgics, no? Si has tingut alguna espera, algun vol que s'ha cancel·lat, alguna cosa. Però segur que hi ha molts detalls que no te'n recordes. Si has anat amb una altra persona i parleu de les vacances, sembla que no hagueu anat a les mateixes vacances.
Cadascú s'ha quedat amb uns records diferents, no?
Sí. Llavors, per això dic que la memòria és mentidera, no? Perquè ens explica allò que ens fa estar bé. Però nosaltres tenim la capacitat de fer el treball de voler recordar els aprenentatges de lo que no ens ha anat tan bé i de quedar-nos amb la il·lusió i les ganes i les vivències i la felicitat, la serenitat de lo que hem viscut bé. Per què? Perquè el mateix que emplenem la motxilla de coses que no ens agraden, també hem de tenir una altra motxilla i emplenar-los de les que ens agraden. Que aquestes, fem moltes fotos però emplenem pocs records.
Això és veritat, eh? A vegades mires fotos i dius, ui, això, què estàvem fent ben bé aquí? Perquè vas fer la foto però no vas quedar-te amb el moment.
Exacte, és on volia anar, no? A viure l'aquí i a l'ara, està bé que fem fotos per ensenyar, però està bé que ens parem dos minuts més i vivim aquell moment. Mm-hmm. No tant el de fer el flash de la foto, sinó de sentir què sento, no? I això hauríem de fer-ho en moltes coses del dia a dia, perquè anem tant amb el pilot automàtic que l'altra cosa que passa és que a vegades, sobretot quan arriba el cumpleaños, com hi he arribat jo aquí? No? Clar, si no has emplenat aquesta motxilla de bons records, de bones emocions, de benestar, de serenitat, només et queda com he arribat aquí.
Sí, a vegades tenim aquesta sensació que el temps ens passa molt ràpid, no? I que potser no l'hem aprofitat prou.
Fixa't les paraules que has dit. No l'hem aprofitat prou. Mm-hmm. Llavors, si ho sabem i ho repetim, som repetidors, eh? Perquè, clar, sabem que no l'aprofitem prou, però tornem a no aprofitar-lo prou, no? Llavors, d'aquí anar cap a fer-nos grans amb consciència, aprofitant el temps. Mm-hmm. I no vol dir fer coses.
No, exacte, perquè a vegades, vull dir, més que... O sigui, jo dic, no l'hem aprofitat prou, però és que tampoc hem parat en tot l'any, no? Però és que potser allò que hem fet no és el que realment volíem fer.
Aquí és el que has dit, no? El que realment volíem fer. Per tant, ara que, de fet, va bé parlar aquests dies d'aquest tema, perquè fem una cosa que és canviar d'any, no? Mm-hmm. I ara ve una mica aquell repàs de l'any i la projecció del pròxim, no? I a nivell empresa és lògic que s'han de fer uns projectes, mm-hmm. no? Però a nivell personal també. I sobretot, jo invito a reflexionar això, de dir, quan no ho he viscut prou, en quina faceta de la vida no he viscut prou? La de la feina, la dels oci, la de la família, la dels amics, la de cuidar-me, la de l'espiritualitat, en quin àmbit em sento que estic deficitari o deficitària, no? Que no li he dedicat prou temps. I aquí sí que estaria bé de fer una mica de resum, no? De dir, amb què he passat aquests 365 dies i aquestes, diguem-la ni... perquè són 8 de treball, 8 de viure i 8 de dormir, no? Aleshores...
Més o menys.
Més o menys. Però diguem, posant-te-la ni 8 de viure, perquè les altres les dormim i les altres... serien 1920, com les de treballar, d'acord? ¿Vale? Mm-hmm. Amb què he viscut aquestes 1920 que les tinc per mi? I com vull viure les pròximes, del pròxim any? Per què? Perquè a mi em vagi fent gran... la meva vida estigui plena de moments bells, amb ve alta, no?
Amb
bellesa. Per què? Perquè jo no hi he arribat encara, però m'imagino, i sí que ho he vist de molta gent gran em refereixo, que cap al final s'arrepenteixen molt. I això és molt trist, perquè quan ja no tens possibilitat de reconduir, no hi pots fer més.
Que no pots tornar enrere.
No, però sí que si no estàs ben bé al final, a l'edat que sigui, encara pots... És dir, crec que una persona, no sé, imaginem-nos de 50, 60, no? Que ha tingut una vida, doncs, això, molt de treballar o molt de tal, encara té temps per equilibrar aquesta balança.
Mm-hmm.
Per
dir, escolta'm, no és tard, no, encara?
No és tard, mai és tard, eh? Perquè fins a l'últim dia no és tard.
Mm-hmm.
Però el que sí... segur que s'ha de, diguem, canviar la direcció, no? Invertir la roda, de quan vas en pilot automàtic i posar-te en consciència.
Mm-hmm.
Perquè si has arribat a una certa edat en pilot automàtic i no estàs feliç de com t'ha portat el pilot automàtic, l'única cosa que pots fer és apretar el botó i dir, ara mando jo. Ara visc amb consciència i faig cada dia el que sento que vull fer, no? No tant el que he de fer, sinó el que vull fer.
Mm-hmm.
Perquè les coses les podem perdre. El temps és nostre. Decidim com el vivim.
El temps és nostre.
Mm-hmm. Sí. Sona fort, eh? Però és així, eh?
Sí, sí, sona molt fort, perquè sembla que avui en dia ens el roben de per tot arreu, no? Trens que arriben tard, hores extres a la feina, i és com, no sé si tenim un control del nostre temps tant com voldríem.
Clar, però la decisió la tenim nosaltres, eh? perquè al final certament hem de fer coses, no? Hem d'agafar trens, hem de fer això, hem de fer allò, però també si sabem, no sé, que hi ha certes coses que sempre van de tort, doncs per l'any que ve programem-les d'una altra manera. O aquell temps que sabem que no sé, que el tren anirà tard, en vez d'enfadar-me, doncs potser m'emportaré el llibre que em fa molt feliç llegir.
És saber reinventar aquest temps, no? O sigui, utilitzar, destinar-lo a una altra cosa.
Sí, és una mica, ara em fas venir el pensament, com la, perquè abans parlaves de les estrelles Michelin, no? Com la cuina de recuperació, no? Uh-huh. Que moltes vegades hi ha cuiners que de les coses que sobrarien o que en fan, doncs del temps és una mica el mateix, no? Ens ha passat alguna cosa amb aquell temps que no podem utilitzar per allò que volíem, tinguem la capacitat de reinventar-lo, però no de perdre'l. Mm-hmm. Perquè, fixa't la paraula que has dit, que ens roben. No ens deixaríem robar els diners del moneder i ens deixem robar el temps.
Sí, sí, sí.
Llavors, el temps, o fins i tot en una conversa que no hi estem d'acord, que no ens agrada, no que no hi estem d'acord, sinó que no ens agrada, que no ens hi sentim bé, que això n'hem parlat a vegades, no? Dir que sí als altres diguent-te no a tu. Uh-huh. Diguem-nos més que sí. És dir, estic còmode, m'agrada bé, és una cosa que em fa estar bé, llavors estiguem-hi. Decidim bé amb què gastem el nostre temps, no? Perquè si no... és una mica com que no el respectem, i si nosaltres no respectem el nostre temps, qui el respectarà?
Ningú.
Mm-hmm. Ens fem respectar perquè ens respectin, no? Però en canvi ens deixem robar el temps, quan és una cosa que és vida.
Mm-hmm, totalment.
Llavors, per fer-nos grans amb serenitat, el primer que hem de fer és tapar els forats, és dir, no deixar-nos robar, no? I a partir d'aquí, tots aquells moments que vivim, procurar viure'ls, que és molt diferent ser egoista de fer el que sents que vols fer, perquè ser egoista és fer el que jo vull, no mirant si faig estar malament els demés. En canvi, jo puc fer el que crec que vull fer sense fer estar malament els altres, no? Hi ha moltes maneres, no?
I tant, sí, sí.
Llavors, sempre sent respectuosos, sempre vivint amb la societat que vivim, però sí mirant a el que nosaltres ens assuma i el que ens resta.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Montse. Ens quedem amb aquesta idea, no?, d'agafar les regnes de la nostra vida, de que el temps és nostre i que l'hem de reinventar per aprofitar-lo més. I amb aquesta idea de fer aquest camí cap a la bellesa amb una bellesa en ve alta, no?, de més bonic.
Més bonic, sí. Molt bé, doncs...
Doncs moltes gràcies, Montse. Ens retrobem d'aquí dues setmanes a una altra, les dues cares dels valors.
Molt bé, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Sense nom, ningú sap d'on venen ni allà on van. El mar arrossega un nou vaixell a port, l'horitzó s'acosta, el pot salvar. Pots passar pel món plorant, pots fer un pas cap endavant, res no és mai per sempre, es pot canviar. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van.
estels que escapen. Sovint l'amor i l'odi són germans. Com un crit recorre el vent les places. Les paraules volen el seu pas. Pots quedar-te aquí esperant. Pots seguir també lluitant. Sempre els fills dels homes van canviant. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que l'amor.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara, per encetar aquesta segona mitja hora de programa, quan són les 12:36, tenim el moment més esperat de la setmana, que és aquest sorteig del número de loteria de l'anxova milionària amb en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia, Ona Vilà.
Com estàs, Paco?
Bé, aquesta tramuntana ens fa tombar.
Ens fa tombar, costa caminar pel carrer, amb aquesta
pues
tramuntana.
Sí, sí, venia de casa, escolta'm, venia a peu. M'has agafat el cotxe, però clar, on t'aparco?
Sí, 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 el problema d'aparcament és complicat. I si aparques a Can Parals i has de venir fins aquí a la ràdio, aquell pues ja. Carrer fa un vendaval que déu-n'hi-do.
Total, són 200 metres més que des de casa.
Doncs vinga, a peu.
A peu, són 300 metres i estic aquí. Molt bé.
Som-hi, doncs. Anem a fer aquest sorteig. Quin número sortegem avui?
Doncs pues sortegem un número molt baix.
Un número molt baix, a veure, quin és?
415.
415.
0045.
Molt bé.
40 aniversari, Associació Síndrome de Down, Astúries.
Carai, sempre ens arriben de molt lluny, aquests números.
Bueno, són, dediquen una cosa cap aquí, ja hi ha dècims que eren dels clubs de futbol, de primera, segona, un dia de l'escala.
Un dia, sí, és veritat.
I hem tingut de tot.
Bé,
bé, mira, tenim 7 concursants.
7 concursants avui, Déu-n'hi-do, molt
sí,
bé.
Sí,
ens agrada, ens agrada que la gent participi.
Ara quan venia d'allà, ara si ha trucat la gent, perquè amb aquesta tramuntana millor fa mandra.
Bueno, però ho pots dir, perquè fer una trucada no és pas de sortir al carrer.
Però la gent para pel mòbil i ja està.
Val. Vinga, som-hi, qui tenim apuntat a la llista?
Doncs pues mira, el número, Antonio Fernández. Número 2, Marc Jolí Valladares. Número 3, Anna Maria Sureda. Número 4, Neus Terrats. Número 5, Carme Casademont. Número 6, Quimeta Nicolau. I número 7, Lluïsa Planes.
Molt bé, 7 persones.
Sí.
Doncs som-hi. Ara que ja tenim els noms, anem a buscar el redoble per fer aquest sorteig.
Doncs pues mira, ha sortit el número 5.
Número 5?
Sí, Carme Casademont.
Molt bé, doncs Carme Casademont, si ens estàs escoltant...
Jo voldria que algun oient sí. Vingués aquí al moment de fer el sorteig, que no pensi que...
Ah, mira, mira, fem una crida, Paco. Si algú vol venir a 1:15 a veure el sorteig en directe, està convidadíssim aquí a Can Maset, al tercer pis. Ara ja tenim ascensor.
Sí, ja ha funcionat.
Ara ja tenim ascensor, ja podeu pujar amb l'ascensor.
Sí, sí, avui he pujat amb l'ascensor. Quan no havia la lletreva, dic, mira... Bueno, gentileixa de l'anxova milionària, aquest dècim.
Exacte, sí, sí, el dècim. Des d'aquí moltes gràcies a en Fèlix,
que és el... sempre ens dona un dècim per cada setmana, i això us en vol agrair.
I tant.
Nosaltres, a canvi, li fem una mica de propaganda.
I tant, cada setmana fem propaganda de l'anxova milionària aquí
ara,
a la ràdio.
I ara que s'acosta Nadal, encara més.
Ara que s'acosta Nadal, tothom a comprar el dècim de Nadal.
Nadal, sí, sí, hi ha cues, bueno, ja...
Home, és que aquí a l'escala ha tocat forces vegades, això de la loteria. Vull dir que la gent va a l'anxova perquè l'anxova reparteix molts premis.
Sigui la loteria, sigui la Bonoloto i tot això, ha trucat bastantes vegades. Hi ha una llista ja que es veu el que ha trucat.
Sí, millor. Sí, teniu sort aquí a l'escala,
sí,
tu.
Sí, sí, perquè hi ha administracions que no toca res, i pobrets, per aguantar-se.
Clar.
Amb el lloguer que hem de pagar i tot.
És complicat, és complicat.
Sí, sí, ja ho he explicat moltes vegades amb Fèlix, que hi ha administracions que no poden aguantar perquè han no tocat un premi gros, com aquell ja va tocar fa 2 anys un niño, pues això ja anima la gent.
Clar, home, és que si una administració de loteria toca, doncs aniràs a comprar més, perquè dius, aquí tenen sort.
Molt bé.
Doncs la Carme li diem que ha de venir a buscar el dècim aquí a la ràdio.
Aquí a la ràdio, sí, va veure la ràdio per dintre.
Exacte, mira, li podem fer una petita visita guiada, si vol.
I aquí a partir d'ara, a la tarda, demà tot el dia, el sorteig és demà a la nit a Madrid.
Sorteig és demà a la nit. Doncs,
no vol dir, si no pot, el dècim el guardem tota la setmana que ve.
I tant, sí, sí. Si no pot venir avui o demà, cap problema. Li guardem el dècim.
Ara t'imagina que toqués.
Home, si toca, li guardem igualment, eh? Ja, que li ha tocat en bell lloc. Això...
Això és sagrat. Està
els dècims són sagrats.
A més, aquest espai està guardat i gravat. O sigui, perquè el programa aquest, el Més Calent a l'Aigüera, cada dia surt sencer.
Sí, tant. Eh? I tant, i tant. El tenim penjat a la web, vull dir que... No hi ha cap dubte que aquest dècim és de la Carme, que li ha tocat amb ella.
Molt bé, doncs fins la setmana que ve.
Exacte, Paco, ens retrobem la setmana que ve. Moltes gràcies ja estarem, i animem ja, a tothom a participar ja un altre cop, eh?
Ja estarem el mes de desembre.
Ja estarem el mes de desembre, sí, ja tenim el Nadal a tocar.
Val, adeu,
vinga,
amics.
Vinga, Paco, adeu.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí, un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh! T'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Oh, jove milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sol entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa.
Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
I com cada dimecres, ara és moment de connectar amb la Biblioteca Víctor Català per descobrir una nova lectura. I allà hi tenim la Lídia Solés. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, quina lectura descobrirem avui?
Doncs mira, avui no comento una novel·la, sinó comento un llibre de no ficció que es diu Vides que no són la meva, i és de Manuel Carrer.
Mm-hmm.
Aquest escriptor és un escriptor francès, també és guionista i realitzador, i en aquest cas ens parla de com les tragèdies poden marcar les nostres vides, però també com podem reparar-les amb amor i solidaritat. En aquest cas es tracta del tsunami que hi va haver a Sri Lanka l'any 2004, i en Carrer hi era amb la seva família i amb els seus fills i la seva dona, i explica, doncs, el que va viure en aquell moment, no? Aquell dia ells tenien decidit fer un recorregut concret, i va haver-hi un canvi de plans d'última hora i per això es van poder salvar. Però ell va viure, doncs, el dolor de totes les víctimes que hi havia en aquell moment i la generositat de les persones que van intentar ajudar tot amb el que van poder. A partir d'aquí, el llibre, doncs, passa a parlar d'altres morts molt properes, com la de la Juliette, que és una nena de 4 anys, que era la filla d'uns amics, i la de la germana de la seva dona, que aquí, a part del tsunami, que va morir víctima del càncer, però va coincidir en la mateixa època, i Carrer explica com la tragèdia que afecta cada família, com cadascú intenta sobreviure i com canvia la seva manera, no?, de veure la vida.
Mm-hmm.
El que fa especial el llibre és que ho escriu des de la proximitat, des de la seva vivència pròpia, però sense ser una víctima directa, direm. Ens parla de la vida i la mort, ens parla de la malaltia des del punt de vista del que li va passar a la seva cunyada, de la pobresa de la gent que vivia a Sri Lanka, de la justícia, de l'amistat i sobretot de l'amor. I ho fa sense dramatisme, i com en els pitjors moments de la vida d'una persona també hi ha esperança per poder sortir de la situació, no? I per escriure aquest llibre, doncs, combina diferents estils, fa servir el reportatge, una autobiografia, i crea un relat molt humà que fa que els vincles humans, doncs, en moments molt tràgics, doncs, ajudin en els altres, no?
Mhm. Doncs un llibre molt cru, no?
Sí, molt difícil, sí. Però bueno, de fet, ja és una situació que l'hem vist en pel·lícula, l'hem vist i sabem ben bé el que anem a trobar, no?, des del moment que el llegim.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Lídia, per aquesta nova lectura, aquest llibre de no ficció, Vides que no són la meva.
Sí, sí.
Ens retrobem dimecres que ve en una altra secció parlant de llibres.
Moltes gràcies.
A tu, Lídia. Bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 euros. Instagram, a dijous de tapes. M'enllaparàs els dits.
Sabies que...
Sabies que existeixen llacs que canten? Un dels exemples més sorprenents és el fenomen conegut com a lake singing o ice singing, que es produeix quan la superfície d'un llac glaçat vibra i genera sons que semblen trets làser, sons electrònics o fins i tot melodies alienígenes. Aquests sorolls s'han enregistrat en llocs com el llac Baikal, el llac Superior i alguns llacs dels Pirineus. El mecanisme és purament físic, però impressionant. Quan el gel s'expandeix o es contrau per canvis de temperatura, es formen petites esquerdes llarguíssimes que transmeten vibracions al llarg de tota la superfície. Aquestes vibracions, en ressonar, produeixen sons que poden durar segons sencers i viatjar a gran distància sota el gel. Cada llac genera cants diferents segons el gruix del gel, la temperatura i la forma de l'esquerda, de manera que cada llac té una mena de signatura musical. Alguns científics comparen aquests tons amb els produïts per instruments de corda gegants, ja que el gel actua com una membrana tensada. El més curiós és que moltes persones el senten només quan caminen sobre el gel. Sembla que el llac respongui als seus passos.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
I per acabar el programa d'avui ho farem amb els companys de Mataró Ràdio que ens descobriran l'obra de teatre Carn Humana. Així que us deixo amb la companya Laura Cera, que avui entrevista l'actriu Meritxell Calvo, intèrpret d'aquesta obra Carn Humana.
Continguts en xarxa.
El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra de teatre Carn Humana. La podeu veure a la Sala Atrium de Barcelona i ens explica com una parella que ha adoptat un fill creu que el nen és especial. Arran d'aquesta idea, l'obra reflexiona sobre moltes qüestions, com ara la pèrdua d'empatia, la competència, la mercantilització de les persones, tot plegat per fer un retrat inquietant, però alhora divertit, amb tota la comèdia de la societat contemporània. Com que sense actrius no hi ha teatre, avui ens acompanya Meritxell Calvo, que és intèrpret de Carn Humana. Meritxell, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies. Pues molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Igualment, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació. Aviam, situem-nos una mica. Tenim una parella, que són la Màrcia i en Ramon, que fa 5 anys va adoptar un nen bosnià, en Mirko. Fins aquí tot en ordre, però...
Sí, sembla normal fins aquí tot.
Exacte, però de cop i volta comencen a passar coses estranyes, podríem dir, no?
Sí, sí, coses estranyes i fantàstiques. L'obra ens situa en una distopia i és, com tu has dit, és una parella, és el Ramon i la Màrcia, que tenen un nen adoptat de 5 anys i tenen un problema amb el nen. Ells consideren que és un problema... perquè, bé, ens planteja una societat una mica violenta o enfrontada, per així dir-ho, no? en la competitivitat, de que la meva criatura és millor que la teva perquè la meva té 2 mesos i ja sap fer la vertical, o és un crac de la pintura, no? I, clar, llavors, i la nostra criatura què és, què fa, no? I això planteja una mica l'obra.
A vegades sembla que quan anem al teatre hi ha situacions que es porten a l'extrem, però si ens fixem en el dia a dia segurament podem veure aquesta competició entre famílies, no? Entre pares i mares, per veure qui té el millor fill o qui és el fill que fa més bé no sé què.
Sí, a veure, si tots hem sentit o hem dit la típica frase de jo no és perquè sigui el meu fill, però és que realment això ho fa molt bé, o és que realment és el millor, no? Sí. A veure, l'obra ens planteja també una situació que des de la comèdia i des de la ironia i la sàtira ens planteja una situació que si no fos còmica seria monstruosa, no? Perquè la comparació entre criatures com si fossin objectes, com si arriba un moment que es parla de les criatures també com si tinguéssim un telèfon, no, és que el meu és un, no sé, és un iPhone número 15, doncs el meu és un número 17, no? El meu és millor. I a vegades se'ns oblida que estem parlant de persones, no?
De fet, clar, fins a quin punt, com a pares, com a mares, posem massa pressió potser als fills, perquè aquesta competitivitat al final acaba sent això per a ells, no?
Totalment. A veure, també a internet corren vídeos d'aquests de les competicions de futbol, per exemple. Dic futbol o pot ser un altre esport, que els pares estan allà cridant des de la grada, fes això, fes l'altre, tira, però no. I dius, senyora, que té 7 anys. Vull dir que està jugant, saps? I després, clar, veus aquests nens també que agafen la pilota amb aquesta violència... Però també l'obra dona una petita reflexió que, a part d'això i de la mercantilització de les persones i com ens comparem els uns amb els altres, és també posar-se una mica de banda dels dolents. Diguéssim que el Ramon i la Màrcia tenen una manera molt, molt peculiar de pensar, no? I llavors ens... tu vas rient amb ells i dius, mira, jo això potser també ho faria, o jo aquí em veig reflexada, però arriba un moment a l'hora que dius, ostres, fins on ha arribat tot això, que no deixa de ser comèdia, eh?
Sí.
Però la reflexió va una mica més enllà, no se centra només en les criatures, se centra també en nosaltres, i nosaltres com a societat.
Que tu creus que les persones que us vinguin a veure potser sortiran una mica remoguts en aquest sentit perquè s'adonaran de coses de les que potser no eren conscients?
Doncs sí, però no remoguts en el mal sentit, sinó perquè la gent riu molt. Nosaltres hem
hem fet tres funcions a Sabadell, hem estrenat allà, i la veritat és que ha anat molt bé, i després l'últim dia vam tenir l'oportunitat de fer un col·loqui, i la gent el que ens deia era, ostres, hem rigut molt, però molt, i al final, quan hi ha aquesta cosa, igualment no pots parar de riure, però veus el que està passant,
no.
Saps? I sí, i també, bueno, sí, després ens deien, sí, després vam anar a prendre alguna cosa, i ostres, sí que vam estar tota l'estona parlant. Mm. Clar, perquè això, clar, perquè l'altre, però no des de l'amargura de, oh, Déu meu, quina societat que som, sinó, escolta'm, tu t'has adonat que fem això o que fem l'altre?
Que suposo que és la màgia, no?, també, Meritxell, del teatre, sí. I vosaltres tenim una mena de vareta per tocar la gent, per tocar-nos a tots nosaltres i activar-nos alguna cosa, alguna reflexió que potser ens ajuda a ser millors o a intentar millorar alguna cosa.
Sí, o com a mínim ser conscient de les nostres mancances, no?, o de com som com a societat, no?, que moltes vegades anem tirant cap endavant, a veure, en el nostre dia a dia no podem estar reflexionant tant de tot el que fem, no?, però de tant en tant el parar i dir, a veure, vaig a posar en valor les coses que tinc, doncs jo crec que està bé, i el teatre és una eina d'educació i de cultura molt potent que tenim i que hem de conservar, jo crec.
També perquè al final ens parleu del dia a dia, de la vida quotidiana, però aconseguiu, no?, amb aquest toc de comèdia, d'ironia, de sàtira tan necessari com deies abans, perquè no sigui una situació monstruosa, aconseguiu que sigui una cosa extraordinària, però que en realitat és molt, molt quotidiana, no?
Sí, exacte. Moltes vegades es parla de les grans passions o de les grans històries dramàtiques o les històries, jo què sé, d'amor, no? I moltes vegades... I diem, ja, però i això jo a la meva vida com ho aplico, no? Potser no tinc una gran història d'amor o una gran història dramàtica, però i aquests personatges, no? Doncs aquesta obra és algo universal que ens passa a tots i ens passa cada dia. Mm. El que passa que, clar, posada des d'un altre punt de vista, diguéssim.
Meritxell, amb l'equip del programa, reflexionant una mica també, tot i no haver vist l'obra encara, clar, pensàvem, en certa manera, també parleu una mica de com el capitalisme ha alterat els vincles humans. No sé si ens hem tornat menys empàtics, més egoistes, no?, més individualistes.
Sí, 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 completament. I sobretot és la comparació, no?, i la mercantilització d'absolutament tot, no?, de l'art, de l'educació, tot el... no sé, ja no es poden fer les coses perquè tu creguis, per exemple, parlo del meu sector, no?, el sector de la cultura, el sector de l'art, doncs, ostres, jo tinc una obra de teatre perquè vull expressar això, no?, perquè tinc aquesta necessitat. No estic parlant de la puresa, de l'art, ni no té res a veure amb la puresa, simplement unes persones que tenen un producte que expressa alguna cosa, no? Doncs aquest producte, si no vens entrades o si no aconsegueixes un patrocinador o si tot el que no estigui envoltat de diners, no pots fer res amb allò. Mm. O sigui, ja pots tenir un producte meravellós que si no tens una publicitat que et vengui i que faci creure als altres que el que tu tens és el que necessita, no serveix de res, encara que realment ho tinguis i encara que sigui supervaluós el que tu tens. I amb això ens passa amb les persones també, no? Tenim un problema enorme amb l'habitatge, no? Però sembla que estiguem més preocupats de, ostres, els pantalons que porto són de marca, mira, els del costat, porta aquelles sabates, jo què sé, una cosa molt estúpida, no?, que era com les bambes per córrer o les bambes per fer sala. Són bambes. Relaxem-nos, no?
Com a missatge, aquest relaxem-nos, crec que és important i a vegades ens el diem prou. Va, fins al 30 de novembre podeu veure Carn Humana a la Sala Atrium de Barcelona. És una obra autoria i direcció de Josep Julián i està interpretada per Santi Ricart i per Meritxell Calvo, que és amb qui hem pogut compartir uns minuts i unes quantes reflexions. Meritxell, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
I amb el like dels valors posem que ens porten els companys de Mataró Ràdio, concretament la Laura Cera, posem el punt i final al programa d'avui. Ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Ara us deixem amb l'informatiu i després amb l'alcaldia, però avui, com m'heu sentit a l'abans informatiu, amb el tinent d'alcalde Martí Guinart. Moltes gràcies per escoltar-nos i que et passeu molt bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els